Peus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes.
Doncs és hora de començar amb aquesta segona hora de les Veus del Matí en directe des de Ràdio Vilafant i ja tenim amb nosaltres la Roser Martínez, que és la nostra convidada estrella, que feia temps que ho teníem pendent. Roser, molt bon dia.
Hola, moltes gràcies, perquè jo també tenia ganes de venir. Estic molt contenta d'estar aquí.
Però no has vingut amb ell, no has vingut amb el bròquil.
Bueno, el porto posat, eh? Passa que no es veu. Aquí, el tenim aquí.
Ara ens explicaràs una miqueta això del bròquil. Sí que has vingut amb el teu llibre, amb el teu book, que també ens explicaràs, amb la teva joia, que no ha faltat, i amb un petit detallet que m'ha encantat, eh? Que també ens ho explicaràs.
També.
Qui és la Roser Martínez, per qui no et conegui, Roser?
Bé. Aquesta pregunta no me l'esperava, eh?
Clar, pregunta potent per començar,
directe, pregunta potent. Clar, és que la Roser Martínez ha evolucionat tant i ha sigut tantes coses que ara, la Roser Martínez d'ara, el moment vital que estic ara, amb 54 anys, bé, és una barreja de tots els mons que he viscut i he pogut desenvolupar, doncs, el meu ecosistema creatiu, on conviuen, doncs, joieria, creativitat, el bròquil, les collejas creatives i tota la meva sensibilitat artística cap a les peces més d'exposició, desfilades, i la comunicació també.
Sí, ja veus.
Sí, és molt ampli.
Com el temps és el que és, amb ràdio anirem directes una miqueta a parlar de la Roser Martínez amb essència, però clar, no series tu sense els teus inicis. Com va començar tota aquesta aventura i tot el teu trajecte, Roser?
Doncs jo vinc del món de l'empresa familiar, eh? Jo he estat 30 anys amb empresa familiar i bé, com a empresa familiar tocava fer el que tocava fer, al final cobries totes les urgències, jo dic que era bombera.
Apagaves tots els focs.
Apagava tots els focs, sí. I llavors, pel mig, la joieria va entrar a la meva vida. I va entrar, doncs, d'una manera per un trauma personal i va ser com una teràpia que jo vaig trobar per poder expressar el que sentia en aquell moment, que era l'amor del meu germà petit. Llavors, no sabia com transmetre, o sigui, jo tenia molta ràbia dintre meu, no controlava les emocions, i la manera de gestionar-ho tot plegat va ser a través de la joieria. Vaig descobrir que mentre estava creant, amb materials, amb pedres i tot.
Això de manera autodidacta o un dia per casualitat vas trobar un taller o com va anar?
Sí, primer autodidacta, després ja em vaig formar i he estat anys formant-me a diferents escoles de joieria i en diferents disciplines. I la cosa és que mentre jo estava creant vaig veure que el meu cap parava de pensar.
Wow.
I va ser com la teràpia, vaig entrar. I tot això és el que m'ha portat, que és el que estic aplicant ara amb les formacions que estic fent. O sigui, que va començar per aquí el que és el món de la joieria, com un canal de comunicació per poder transmetre les emocions que jo sentia en aquell moment. Que després tot això s'ha anat allogerant i es viuen d'una altra manera i va passant el temps i ja tot és diferent. I això ho anava combinant amb l'empresa.
I també hi ha el món dels escacs, per aquí al mig.
El món dels escacs ve abans. Jo vaig començar als 6 anys i als 16 anys vaig ser campiona d'Espanya. I jo no era conscient del que m'havia portat al món dels escacs fins fa ben poc. Perquè era com una etapa que la tenien allà oblidada, no li donava més importància, i arrel de crear el meu mètode i de fer formacions i de vaig veure que realment estava aplicant una mica això, fer la vista del tauler, no? Moure les fitxes i a partir d'aquí fer un bon joc. I tot això, aplicat a les formacions que estic fent, doncs és diferent, és novedor. I barrejar escacs amb empresa i amb joieria, doncs...
Ja tenim tot el còctel.
És molt xulo, eh?
Sí?
Sí?
I gràcies a això comentaves, no?, que has pogut fer el teu propi mètode. De quin estaríem parlant? Quin és el teu mètode, Roser?
Les collejas creatives.
I què són les collejas?
Doncs mira, les collejas. Ho he deixat tal qual, sense traduir, perquè és la manera més fàcil d'entendre.
I de recordar-ho.
I de recordar, també. I això em ve del món de l'empresa. Perquè, clar, quan tens personal, que és un dels grans problemes dels negocis avui en dia, trobar gent que realment segueixi el que tu vols i que senti el negoci com tu el sents, Què passava? Que a vegades trobaves amb gent que no ho vivia com ho vius tu. I jo sempre pensava, ai, si pogués repartir collejas. perquè falta sang, és veritat.
I encara, avui en dia encara més.
Encara falta sang. I llavors era una mica això, dic, ostres, algun dia repartiré collejas, però creatives, vull dir, jo sempre des de l'amor. I va venir d'aquí el nom també, una mica tot plegat. I és això, perquè el que faig realment és pedagogia de la creativitat més enllà de les habilitats manuals. Què vol dir això? És aprendre a mirar diferent. És trobar una mirada diferent, és solucionar els temes, perquè quan anem en mode pilot automàtic tot és repetitiu, repetim patrons. I quan canviem la mirada...
Sense ser conscients, no? Perquè no ens donem ni compte, clar.
Bueno, perquè ja ens va bé. El nostre bròquil, que és el nostre cervell, que ara que ens escolten i no saben qui és el bròquil, el nostre bròquil no es vol cansar. Ell vol estar quiet. Tu imagina't el bròquil.
La zona de confort, amica, de confort. No em donis feina.
Ell amb un sofà, amb el mando, mirant la tele. Això és el que vol el bròquil. Però no. L'hem de fer moure, hem de fer gimnàs, hem de fer entrenament i li hem d'ensenyar a fer coses diferents. I llavors el bròquil, bueno, buf, però va fent.
Per què un bròquil?
Doncs un bròquil va ser perquè la forma, les ramificacions...
Et va recordar, no? Una miqueta al cervell.
I a mi, que m'agrada aplicar sempre l'humor i posar-hi doncs, aquesta xispa a totes les coses, vaig pensar, vinga, va, parlarem del bròquil. I com faig les formacions, sempre vaig amb un bròquil.
Com de tela, eh? És com un bròquil...
Com de tela. Algun cop l'he portat, de veritat, eh?
Ah, sí, és que t'anava a dir. Dic, és que l'has portat de debò.
Sí.
I la gent riu, clar.
La gent riu, però és quan és algo gràfic, ho memoritzes més.
Clar.
I tu te'n recordes del bròquil, veus?
Jo clar que me'n recordo
d'ell. D'aquella xerrada que vam fer...
Sí, a llançar, gràcies a les jornades emocionals que va organitzar la Míriam del Qualia, del
Exacte.
Centre Wellness. Sí.
Doncs, si no hagués sigut tan gràfic com un bròquil, potser no te'n recordaries.
No.
Si hagués dit el cervell,
clar,
no ho tindries tan interioritzat. Per tant, és molt important fer-ho tot de manera molt gràfica i amb humor, perquè és la manera amb què...
Ho retenim més.
Ho retenim més, sí. I les meves formacions les aplico així, sí.
Parles també de formacions. Quin tipus de formacions ofereixes?
Doncs mira, el que és el mètode, simplement és qüestió de canviar el concepte i és per empresa, per equips interns, també, per emprenedoria, per comerç i també per centres educatius. Diríem que el mètode és el mateix, l'únic que jo vario és què volem aconseguir. Un cop tenim un objectiu, a partir d'aquí, doncs, jo adapto el mètode, però és els tres passos, que és calmar la ment, primer, perquè des d'una ment caòtica és molt difícil trobar bones solucions, llavors hem de calmar el bròquil, llavors hem de fer cosetes que activin aquesta xispa, i la part final és la creació, que aquí és on t'aporto el món de la joieria. Que amb diferents metalls, amb diferents materials i pedres, donem forma a una peça que simbolitza tot el que hem treballat abans. I realment no busquem fer alguna cosa bonica, eh? Realment busquem fer alguna cosa que ens transmeti el que estem treballant. Que pot ser, potser, com millorar la venda de la teva botiga. I això pues, deriva en una peça que pot ser un collaret o pot ser simplement per decorar l'espai. Què et sembla?
No, em sembla fantàstic, però segurament cap de nosaltres se'ns hagués acudit no poder arribar a aquest punt amb el tema de la creativitat, de les joies, perquè també es treballa amb tot plegat el tema de les emocions, que aquest també és molt interessant a l'hora de veure'l, tocar-lo o sentir-lo fins i tot.
Sí, bueno, són molts anys. Clar, jo som 30 anys impossible. I ara, doncs, amb l'experiència, amb la vivència, tot plegat, puc arribar a aquest punt. És normal, al final és experiència. Tots comencem a ser una mica més savis, diríem, fent-nos grans, no? I és això. I també és prova-error i anar veient què... I també tossuderia. Perquè a vegades et diuen això no, jo cap allà. I a vegades tenen raó, però jo cap allà. Llavors, bueno, és la barreja de moltes coses d'arribar a aquesta conclusió i ara... Bueno, ara el que m'agradaria és poder-ho expandir, que ho conegui molta gent, perquè sé que porta molts de beneficis i que pot transformar moltes mentalitats i maneres de treballar i maneres de fer, i m'agradaria moltíssim doncs, que la gent s'atrevís a provar-ho.
M'han comentat, jo no ho puc dir perquè no l'he vist, que tens un taller fantàstic i meravellós on t'ofereixes precisament petits tallers, no?
Sí, és una masia molt maca, molt cuidada, amb molt d'amor i petits detallets... I la veritat que ja només entrar allà hi ha algú que envia. Per tant, ja...
Ja convida,
vens,
no?
Ja convida. Vens amb una predisposició a que passin coses. I sempre... O sigui, cada grup és tan diferent i l'energia de cada persona que porta, doncs passen coses. Entres, per dir-te així, com exagerat, entres com atabalat i surts allà en plan amb un núvol, no? Que estàs, surts com a pujada amb un núvol. Doncs és l'efecte que fa els tallers.
En què consisteixen precisament aquests tallers?
Els que fas a la Masia,
sí.
Que és més a nivell particular, i aquests són amb grups. I aquí tinc diferents modalitats. Tinc el dels 5 sentits, aquest és molt xulo.
Explica.
Aquest ho fem amb un tas de bombons.
Mm.
Sí, fem amb un tas de bombons i el que fem és despertar els 5 sentits amb bombons, amb música, amb aroma, i després deixem anar les nostres emocions amb paper, i a partir d'aquí comencem a escollir el material, el que més ens crida segons el que volem crear, i ja es materialitza la peça que simbolitza el que tu sents en aquell moment.
És difícil crear una de les teves peces?
Gens ni mica. Gens ni mica. Perquè...
Clar, és que hi ha gent que diu, no, jo no sóc gens creativa, o a mi tot això sí que m'agrada portar una joia, però jo crear-la no en sé, no en tinc ni idea. Això passa, no?
Això m'encanta que passi. Això és quan més m'agrada que passi. Quan algú entra per la porta i diu, jo no sóc creativa, m'encanta, és el millor regal que puc tenir. Perquè quan surten totalment convençudes...
Que... Dir, ostres, doncs sí, no?
Clar, és com...
M'ha quedat millor del que em pensava,
sí.
I m'imaginava.
Això mateix.
Potser perquè no ens permetem connectar amb aquesta nena o veu interior que tenim i en algun moment de la nostra vida va quedar com bloquejada.
Sí, tenim molta por al fracàs. Tenim molta por a equivocar-nos. Tenim molta por a què diran. Llavors, tenir un espai que no et jutgen, tenir un espai que no genera cap expectativa, o sigui, perquè surt el que surt... I que, o sigui, és confort que te deixes anar i que, mira, si la idea que tens primer al cap no surt, no passa res, perquè al final t'acabes convencent de que tenia que ser així.
I ja està, i per alguna cosa tenia que ser.
I per alguna cosa tenia que ser. Jo sempre ho dic, fem amb el que tenim i amb el que tenim, doncs, cuita, és això. I és una manera, doncs, de dir, d'acord, doncs et conformes, no? Perquè si tens un nivell d'autoexigència molt alt, costa molt, eh? Però hem d'intentar baixar-ho i ser reals, no? De dir, no et demanis tant realment, no sempre podem estar a un nivell tan alt.
Aquí no estem competint.
No.
No val la pena, perquè de fet estem competint amb nosaltres mateixes.
Sí, totalment, però perquè tenim por a equivocar-nos i a por al fracàs, i com que és com que sempre has de demostrar que tot ho fas bé, doncs el fet d'equivocar-te és un... Bueno, tenim...
Clar, però en aquest món no hi ha equivocació. Precisament aquesta és una de les avantatges que tenim,
això,
no?
Això mateix. Aquest és el missatge que jo vull transmetre. És el missatge de dir, no és un error. Quan fas una cosa diferent, és una altra variant. No és un error. Llavors, que vols fer-ho diferent, torno a provar. I ja et sortirà d'una altra manera. Però és acceptar tot el que et va passant. I segur que li treus profit. La creativitat és això. La creativitat és tenir una ment àgil preparada per fer connexions i que d'aquestes connexions et surtin diferents coses.
Tots tenim creativitat.
Tots tenim molta creativitat. El que passa que està adormida, no la deixem sortir. I mira, dona temps que t'expliqui una anècdota?
Sí, explica, a veure.
És una anècdota de... Això és real, eh? És una veïna, ara no els tinc com a veïns, però m'encanta explicar-ho, que l'he anomenada com el gat màgic. Doncs jo tinc a la meva habitació una finestreta petita i el nen de la veïna, doncs des de la seva terrassa, sempre mira aquesta finestra. I un dia la mare me la vaig trobar a la plaça i em diu, escolta'm, que tinc el meu nen, diu que no para de dir-me, diu que tens un gat màgic. I jo, ah, sí? Dic, com és que tinc un gat màgic? Me diu, sí, diu, perquè a vegades el veu gris, a vegades el veu negre i a vegades marron. I jo, ai, quina gràcia. Jo tinc 3 gates, una de cada color. Però mira com és la seva ment que ell veu un gat màgic. Clar, aquest nen tenia 5 anys en aquell moment.
Que bo.
Ara ja no veu un gat màgic. Ara ja veu 3 gats. Què passa? Que, segons, clar, anem creixent... Doncs ja ens diuen les coses com són, el sol és de color groc i no passis a la ratlla, les rutines, les obligacions, i que és normal, vull dir que tots ho passem per aquí. I la ment es va tancant, aquest bròquil es va dormint, Però el dia que tu decideixis despertar aquest bròquil, que pot ser en 20, en 40, en 50 o en 70 anys...
Mai és tard.
No. Aquest bròquil es torna a despertar. El que passa que si és veritat que si tu el despertes quan abans millor, doncs guanyes més agilitat i necessites tenir una ment molt àgil perquè llavors tu tens una qualitat de vida molt millor. Llavors, si el deixes de dormir, doncs tot és com un múscul, no? Llavors, si no el fa servir, s'atrofia. Llavors, el cervell no és un múscul, és un òrgan, però ho podríem nomenar així, no? Jo, de fet, és com un múscul que necessita entrenament. Doncs cada dia hem de fer entrenament.
Roser, quan fas aquests tallers, aquestes formacions, sempre van dirigides a dones o també a homes?
No, va dirigit tant a homes com a dones. El que passa...
Però...
Però,
que li hem de posar aquí,
però,
eh?
Sí, és veritat. Hi ha tendència que a mi el 90% de gent que em ve és dona. És veritat. Quan apareix algun home, penso, tu, ups, què ha passat? O
que bé.
Ve obligat, algú l'ha obligat, o no sé. Però és sorprenent com entren en un d'una manera i surten d'una altra. Mira, això també, amb un equip intern que vaig fer no fa gaire, hi havia 8 dones i 2 homes. Estem parlant de treball, eh? Uh-huh. I clar, i els homes és com... Jo crec que primer, quan entro amb tota la meva motxilla...
Tot el material,
eines,
no?
I el primer pensament és, què anem a fer ara? Un taller de manualitats? No? I jo primer els deixo, sí, doncs sí. Ara farem manualitats i ja està. No, però com començo primer, fent tota l'explicació de la creativitat, el cervell, del bròquil i tot plegat, ja comencen a canviar les cares. I la part final, quan fem la part de la materialització, clar, com que ja estan fent allò, però pensant en el que estem treballant, que pot ser com millorar el projecte d'empresa o com millorar la creació d'un producte, doncs, a lo millor per fer una línia nova, ja no estan veient una joia. Ells estan veient les seves idees, les seves aportacions, que estan agafant una forma diferent. I després, explicar això de cares al grup, a l'equip, ho expliquen de diferent manera. Molt més fàcil que si estiguessin en una sala de juntes, en una reunió, que moltes coses deixarien de dir. I en canvi, dintre d'aquest context i d'aquest ambient que s'arriba a crear, doncs tothom es deixa anar una mica més. Per tant, és molt productiu.
Clar, i això a tu t'encanta perquè ets molt observadora i has pogut constatar-ho.
Sí. I m'encanta, clar, i estic fent una cosa que m'agrada moltíssim.
Roser, també ens has portat un book. Què hi trobem en aquest book? Explica'ns.
Aquí hi ha el resum... Espera,
vigila que no te caigui l'aigua.
Ara caurà tot aquí, la ligarem. No. Això és el resum de la meva trajectòria artística.
Per qui ens estigui veient o que ens vulgui veure a través de YouTube, aquest és el book de la Roser Martínez, que hi ha a la portada. És realment impressionant, Roser.
Sí,
és la bonica,
És bonica. La veritat és que he tingut... estic envoltada de grans professionals. En Màrius és un gran fotògraf, la Cristina una gran model. I sempre que puc treballo amb ells i és molt xulós. I ho fan molt fàcil. I aquí, quan vaig començar, doncs eren els collarets d'esquena. Uh-huh. I clar, per què els collarets d'esquena, no? És la pregunta.
Per què els collarets d'esquena? Aquesta és la pregunta.
Aquesta és la pregunta.
És que hi hauria tantes preguntes, en Roser.
Doncs, mira, això va venir una mica perquè, com que jo necessitava explicar el que sentia... I de cop, girant el maniquí, que m'agrada treballar molt sobre maniquí, tenia més espai a l'esquena. Perquè era com que agafava el metall i el treballava al moment. Hi havia peces que sí que les dibuixava i després les portava a la forma. Però n'hi havia d'altres, en un moment de voler explicar, que agafava i agafava el maniquí. Llavors l'esquena m'aportava molt més. Per mi és un llenç en blanc, un llenç en blanco. I m'adona molt de joc. I a part d'aquí, doncs averiguar... la sensualitat a l'esquena. I vaig començar a fer un estudi, de fet vaig fer un decàleg de l'esquena, on és la part que menys mostrem. I és la part que, de fet, tarda més a envellir, es nota menys, perquè és la que tenim més tapada durant l'any.
Té sentit, sí, sí.
Clar, la part de l'escot, el sol ens hi toca i sempre se'ns arruga abans, però l'esquena és com que sempre la tenim una mica més, la pell, més cuidada.
Roser, quina és la joia de la qual estàs més orgullosa i quina és la joia que més difícil ha sigut per tu o ha pogut ser, que t'hagin encarregat o fet?
Mira, la més important és la de la portada, que és el collaret en lavanda, que aquesta està inspirada en els camps de lavanda de la Provença.
Sí.
I aquesta és la que va obrir totes les portes. Jo aquesta la vaig presentar en un concurs internacional a l'Enjoyat i va ser molt per casualitat i vaig quedar seleccionada entre 12 dissenyadors de tot el món. Clar, això ja és, t'obre un ventall que a partir d'aquí comencen a obrir-se portes, desfilades...
Aquest és el premi que et van donar com a emprenedora?
No, aquest com,
aquest
a, joia, com a disseny de joia.
I el d'emprenedora?
D'emprenedora en tinc 4, tinc diferents premis i és per l'originalitat sempre dels projectes, tota la innovació que he anat oferint cada vegada tant a les joies, perquè, per exemple, aquesta peça de curet esquena al final ha anat evolucionant i és un 3 en 1. És un collaret per esquena, és una peça per decorar espais i es pot desmuntar, a més a més. Per tant, jo he anat evolucionant sempre tots els productes i d'aquí després anar derivant a un mètode, a la formació. Llavors, els premis han vingut una mica per tota la trajectòria d'emprenedoria, a la innovació i fer-ho diferent, bàsicament. Mira, i aquesta...
T'anava a dir, és que hi ha arracades, hi ha anells realment sorprenents i bonics. Aquestes arracades que volies comentar?
Sí, aquestes és un encàrrec personal, o sigui, és una peça molt i molt especial perquè em van encarregar, això és osmi. L'osmi és un mineral de la taula i sense tractar és tòxic. I aquest osmi és un osmi polit, que de fet fa pocs anys que es va descobrir i ara mateix és un dels minerals que està en alça en quant a inversors. I llavors aquí era una persona que tenia aquests dos osmis i volia crear la peça. I la va oferir a diferents joies i no s'atrevien a fer-ho perquè és una peça molt, molt particular. I jo es pensava, bueno, reptos a mi.
Aquí estic jo, no? Roser Martínez.
Sí, reptes a mi i vaig dir, vinga, va. I llavors, què faig jo? Quan és una joia així personal, el que faig és una línia que li indica emocions materialitzades. I el que faig és que faig preguntes a la persona que em fa l'encàrrec i intento tocar la fibra. Perquè vull saber...
Per extreure'n tot el suc.
Sí, perquè clar, al principi et diuen, no, és per la meva dona, perquè celebrem l'aniversari de casament i tal i qual. Però ja, jo no en faig prou. I llavors a partir d'aquí començo com a rascar i saber més coses. Tot això ho escric, pinto i li dono tota una forma i es converteix en una peça que cada trosset de peça simbolitza alguna cosa de la seva història.
Uau, Roser, estaríem aquí molta més estona, sí, parlant, quan vulguis tornes i seguim amb el tema. De fet, et tenim amb les càpsules de la xarxa de comunicació local i també és molt interessant poder-te escoltar. Roser Martínez, a qui vulgui més informació, que no et conegui, a on et podem trobar?
Doncs mira, a l'Instagram tinc Roser Martínez Creativitat i si em volen enviar un correu electrònic, doncs info@rosermartinez.com.
Fantàstic, moltíssimes gràcies.
Agraïda.
I a seguir creant.
Moltes i moltes gràcies, encantada d'estar aquí a Ràdio Vilafant.
A tu, Roser, bon dia.
Gràcies.
Estàs escoltant Les Veus del Matí.